Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat gestionarà tots els pisos de la Sareb a Catalunya de manera que fins a 13.000 habitatges i 300 solars s'incorporaran a la reserva pública i el govern en tindrà l'ús de fruit. Jordi Fortià.
Des d'Esquerra, Josep Maria Jové, i des de Junts, Albert Batet, collen el president perquè compleixi els acords de finançament singular i els de Brussel·les.
Perquè vostè té la responsabilitat i la força necessàries per fer efectiu aquest acord. Deixi de fer de portaveu del PSOE i defensi els interessos del país i de la seva gent.
Tot bon anestesista hauria de saber que si et passes amb excés amb la dosis, hi ha un greu risc que s'entri en coma. Per tant, la segona constatació és que vostè està portant el país a l'estat de coma.
Gir de guió, última hora, amb l'aprovació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Podem finalment i votarà a favor.
El canvi de posició arriba després de les pressions de col·lectius pro-palestins. La líder de Podem, Ione Belarra, assegura que no volen ser l'excusa del manteniment de relacions amb Israel.
Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake.
Declarat un tercer cas de dermatosi nodular contagiosa en una granja de l'Empordà que no modifica el radi d'afectació de la malaltia.
Els ramaders de l'Alt Empordà esperen l'arribada urgent de les vacunes. La vacunació començarà demà, finalment, perquè els vials s'han retrasat. El conseller Òscar Ordeig ha anunciat que es durà a terme en dues fases.
Farem dos onades. Sabeu que les restriccions són de 50, un radi de 50 quilòmetres, però prioritzarem, segons ens han dit els científics del CRESA, que el més efectiu serà del focus cap a fora i dels 20 quilòmetres de radi, 20 quilòmetres cap a dintre, el 100% dels animals.
En cultura, la nova directora del Mercat de les Flors fa una crida al suport de les institucions per sostenir l'equipament durant els 2 anys que estarà tancat per obres.
La xilena María José Cifuentes aposta per la producció i coproducció i per revaloritzar la dansa en la societat.
Se cierra el equipamiento de danza más importante. Y en base a eso, por eso creo y confío en la solidaridad y la confianza que podamos tener por parte de tanto de Ayuntamiento, de Generalitat, para hacer de esto un espacio que importe a nivel Cataluña y ojalá a nivel de Estado español también.
I en esports, Toni Castro, l'Espar Girona torna avui a la màxima competició europea de bàsquet.
Després de 2 anys d'absència, l'Uni juga a les 8 a Fontajau contra el Gdynia polonès. I el Baxi Manresa també juga aquest vespre, 8:45, el seu primer partit de l'Eurocup al Nou Congost a casa contra el Wrocław polonès. I en handbol, el CAC 7 Balomano Granollers també té partit aquest vespre, 8:45 contra la Rioja, un duel de la Lliga Guerreras Iberdrola que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps completament càlid per les dates. I és que avui hi ha hagut moltes poblacions que s'han arribat a tensar gairebé els segons de màxim en alguns indrets de l'Ebre i del sud de les comarques de Lleida. Però és que moltes comarques han passat dels 25 graus. Alguns núvols van apareixent a les muntanyes del nord del país, sobretot al voltant de la Serralada Transversal o el Montseny. També núvols prims cada vegada més densos i freqüents entrant per l'Ebre, però de moment el que queda d'aquest dimecres serà temps tranquil. Ara bé, aquesta propera matinada i sobretot el dijous, molts més núvols. El dijous ja despertarà amb cel cobert a gran part del país i amb ruixats. I s'aniran atensant sobretot a les comarques de la Costa Daurada. Atenció perquè al voltant del migdia i ja a la tarda del dijous tindrem algunes tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona i cap a la Catalunya central. I quan més cap a l'Alt Pirineu i l'Empordà hi haurà moments de núvols però ja poca pluja. Igualment, demà l'ambient serà suau. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, deixem comentar-te dues incidències. Un accident que teníem a l'autopista AP7 al tram de Cerdanyola del Vallès. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. L'accident ha estat en sentit nord, sentit Girona, però encara hi ha aturades i són importants, i llargues i compactes, de més de 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Per tant, tota aquesta zona de l'autopista AP7 encara la trobarem amb retencions importants. Com et deia, és en sentit nord. I a més, això afecta l'autopista B23, on també hi ha cua de 3-4 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. Precisament, en aquest punt, l'autopista B23 enllaça amb l'AP7 tan plena en sentit nord, en sentit Girona. L'altra incidència que et volia comentar, un altre accident a l'autovia 2, al tram d'Odena, estan acabant de retirar el vehicle accidentat. Hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Aquí les aturades són molt més curtes, amb prou feines un parell de quilòmetres, però vaja, hi són, de retencions, com et deia, l'autovia 2, entre Castellolí i Òdena, en sentit Lleida. De moment és tot, des del Servei Català de Trànsit.
Una festa d'aniversari es pot convertir en un malson.
Celebrem l'aniversari? Dic per trucar al Mario.
Una divertida i àcida comèdia negra sobre les falses aparences.
Doncs que aquestes alçades no sàpigues quins són els amics del Mario, tela, eh?
Mario, 10 d'octubre als cinemes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat gestionarà tots els pisos de la Sareb a Catalunya, de manera que fins a 13.000 habitatges i 300 solars s'incorporaran a la reserva pública i el govern en tindrà ús de fruit. Ha estat el gran anunci en matèria d'habitatge que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la segona jornada del debat de política general.
A la tarda ha estat el torn de la resta d'intervencions dels grups de l'oposició. Des dels comuns s'alerta el president que no val construir més, sinó aturar la venda en relació a l'anunci d'habitatge. Per la seva banda, la CUP considera que donar grans xifres en matèria d'habitatge és una frivolitat, mentre que per Vox el president està destruint el mercat immobiliari i per Aliança Catalana el que destrueix és l'estat de benestar.
I pel que fa tant a Esquerra com Junts, han collat el president perquè compleixi els acords en matèria de finançament singular i els pactes de Brussel·les. Mont Carvajal.
El president Illa ha anunciat que s'ha fet efectiva una reivindicació de fa mesos de Junts, Comuns i Esquerra Republicana, i és que el govern espanyol cedís a Catalunya els pisos de l'antiga Sareb. Són 13.000 pisos i 300 solars que gestionarà ara la Generalitat.
Gestionarem tot el patrimoni que té a Catalunya els CEPs. No? Són 13.000 habitatges i uns 300 solars.
En els pròxims mesos es signarà un conveni amb el Ministeri d'Habitatge per concretar on són i en quines condicions estan, o si són buits o hi viuen. Han confirmat que seran de lloguer i sempre de titularitat pública. Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat mesures immediates per accedir a l'habitatge i que, a més de construir, també es rehabiliti i es sancioni.
Quan començarà la rehabilitació de barris que s'estan ensorrant? En habitatge no és només una qüestió de construir. En mig d'una emergència, aturar la venda d'habitatge a qui ho fa per especular és una obligació.
Tres socis, Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, advertit Illa que se li acaba el temps per pactar el finançament singular i accelerar en la convocatòria d'un referèndum dues condicions prèvies per negociar els comptes.
Perquè vostè té la responsabilitat i la força necessàries per fer efectiu aquest acord. Deixi de fer de portaveu del PSOE i defensi els interessos del país i de la seva gent.
També Junts ha recriminat a Illa no tenir pressupostos. Albert Batet ha dit que Illa ha anestesiat el país i ha afegit que si el PSC tomba les propostes de l'acord de Brussel·les, que per exemple reconeixen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, podrien deixar caure Pedro Sánchez.
Tot bon anestesista hauria de saber que si et passes amb excés amb la dosis, hi ha un greu risc que s'entri en coma. Per tant, la segona constatació és que vostè està portant el país a l'estat de coma.
La CUP ha preguntat a Illa si està disposat a tocar els primers poderosos i alerta d'una nova bombolla immobiliària. Per contra, s'ha posat a disposició en habitatges si, per exemple, el govern fa una constructora pública o limita el nombre d'habitatges per càpita. Les propostes dels partits es votaran demà a la tarda.
Justament en aquest debat de política general, Junts presentarà una proposta de resolució per endurir els requisits d'accés a un pis de protecció oficial.
Des del partit de Puigdemont proposen com a condició haver estat empadronat a un municipi un mínim de 10 anys, una mesura que rebutja el sindicat de llogateres.
Joan Ferrer.
La proposta l'ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, consistori a mans de Junts. Vol que es passi de 3 a 10 anys el temps mínim per optar a habitatges de protecció oficial. Jordi Puigneró Ferrer, tinent d'alcaldia de Sant Cugat, creu que d'aquesta manera s'evitaria que marxés tanta gent jove del municipi, a més de premiar l'arrelament a la ciutat.
Volem premiar, en certa manera, el fet d'estar arrelat a una ciutat. La gent que està arrelada a una ciutat, que participa de la ciutat, que porta també anys contribuint en aquella ciutat. Per tant, per què ho fem? Doncs perquè, en primer lloc, evidentment, perquè la gent jove no hagi de marxar, però també tota aquella gent que porta molts anys arrelada al municipi i que volen continuar-hi visquent.
D'altra banda, entitats com el Sindicat de Llogateres consideren la proposta un intent de desviar l'atenció i de posar el focus en els llogaters, en comptes de fixar-se en les polítiques d'habitatge dels darrers anys. Així ho explica Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
Que en comptes d'estar parlant com s'amplia el parc d'habitatge protegit, estiguin parlant de com posem uns requisits que posen el focus en la competició entre ciutadans per accedir a un servei públic, doncs és això, voler desviar l'atenció.
En aquesta línia, Aragonès ha recordat que només un 2% dels habitatges a Catalunya són protegits.
A Madrid, al Congrés dels Diputats, el Partit Popular prem l'accelerador contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat durant la sessió de control d'aquest matí a l'executiu que el Senat, on els populars tenen majoria, citarà i investigarà Sánchez per corrupció. Pere Sanz.
Nou capítol de les tensions polítiques entre populars i socialistes durant l'habitual sessió de control a l'executiu. El president del Partit Popular, Núñez Feijóo, ha tornat a retreure els presumptes casos de corrupció socialistes i ha anunciat que la Cambra Alta, el Senat, investigarà Pedro Sánchez pel cas Coldo. El president del govern li ha respost amb un irònic i lacònic ànims, Alberto, entre les rialles de les files socialistes.
Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso, el reproche moral lo merece usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Sánchez ha recordat també a Feijóo que l'informe de la Guàrdia Civil no conclou que hi hagués cap indici de finançament irregular o il·legal del PSOE en el cas Coldo.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara al Congrés, gir de guió a última hora aquesta tarda amb l'aprovació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel, on Podem finalment hi votarà a favor.
El canvi de posició arriba després de les pressions de col·lectius pro-palestins. La líder de Podem, Ione Belarra, assegura que no volen ser l'excusa del manteniment de relacions amb Israel.
Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake.
El text obtindrà previsiblement el sí del PSOE, de Sumar, d'Esquerra Republicana, de Junts, de PNB, de Bildu, de BNG i Coalició Canària.
I mentrestant, l'exèrcit israelià ha interceptat un segon grup d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que intentava arribar a Gaza.
Entre els membres de les embarcacions hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units. La flotilla ha denunciat que se'ls ha detingut il·legalment. Segons Israel, tots estan sans i estalvis i seran deportats el més aviat possible. A més, Israel encara reté 6 membres de la primera flotilla, entre ells una espanyola acusada de mossegar una membre de l'equip mèdic hebreu.
Precisament els dos sindicalistes de la IAC, alliberats dilluns, denuncien haver patit violència física i psicològica per part d'Israel durant la seva detenció per ser membres de la flotilla. El sindicat exigeix al govern espanyol una resposta per les intervencions il·legals perquè estaven en aigües internacionals. Carina Bellvé.
48 hores sense menjar, 36 hores sense beure, dormien manillats per l'esquena amb els ulls embenats, asseguts dins d'un furgó policial, tractant-nos de terroristes, sense contacte amb el consulat ni accés a una trucada. Aquestes són algunes de les vulneracions de drets que denuncien els dos activistes de la Intersindical Alternativa de Catalunya. La Masmi i l'Edu, membres de la Sumtilla, van tornar dilluns a casa, però denuncien que la seva detenció per part de l'Estat d'Israel va ser il·legal i exigeixen al govern espanyol una resposta contra l'estat sionista.
Aquesta intercepció s'ha fet amb ciutadans que tenim passaport de l'estat espanyol, no? I també hi havia barcos amb bandera de l'estat espanyol, llavors també demanar una miqueta què farà el govern davant d'aquesta situació, no? Si respondrà o seguirà en silenci com ha fet fins ara.
Per tot plegat, el sindicat apela a mantenir les mobilitzacions al carrer per reclamar la fi del genocidi a Gaza i a secundar la vaga general del 15 d'octubre.
Els advocats tarragonins proposen que els usuaris del servei ferroviari tinguin una compensació per retard més enllà de la devolució del bitllet.
És el primer tema que incorporen a la nova plataforma creada per analitzar diferents realitats socials i proposar solucions jurídiques. També obren la porta a que hi hagi una penalització per reiteració quan els retards siguin freqüents.
Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
Observatori Més Dret és la plataforma que impulsa el Col·legi d'Advocats de Tarragona per donar solucions legals que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. El primer informe s'ha centrat en el dèficit del servei ferroviari. Els advocats proposen indemnitzacions automàtiques que vagin més enllà de la devolució del bitllet. També plantegen que no sigui l'usuari que hagi d'acreditar el retard, sinó que hi hagi un sistema específic, com explica Xavier Capilla, president de la Comissió de Normativa del Col·legi d'Advocats de Tarragona.
No és només la devolució del bitllet, sinó que comencem a sol·licitar que s'imposin recàrrecs indemnitzatoris a l'operadora.
L'informe inclou que els retards superiors als 45 minuts tinguin penalitzacions del 150% del valor d'aquell trajecte. També hi ha un sistema de penalitzacions per reiteració d'incidents i la possibilitat que els usuaris habituals afectats tinguin abonaments gratuïts. Les propostes s'han fet arribar a la Generalitat i als grups parlamentaris.
Tot plegat coincideix amb el segon dia de macrotall a l'R3 de Rodalies. Renfe ha fet un balanç raonablement positiu de l'arrencada del servei alternatiu i ja prepara petites millores, com potenciar alguns trajectes o fer més visible la senyalització.
Alguns usuaris demanen més freqüències i una millor planificació, sobretot en certs punts de mobilitat minoritària o algunes zones que queden més penjades. Els usuaris es prenen aquesta afectació, que s'allargarà durant 16 mesos, amb una barreja de resignació i fins i tot incredulitat, ja que molts arriben a la seva destinació més ràpid amb els autobusos alternatius que amb els trens de sempre.
En successos, detingut un home de 78 anys acusat de matar-ne un altre. La investigació es troba sota secret d'actuacions. UAU, Lleida Ràdio.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al migdia un home com a presumpte autor d'un tiroteig mortal a l'altura del número 17 del carrer Doctora Castells del barri de Cap Pont de Lleida. L'autor seria un home de 78 anys que hauria matat a trets al seu gendre, un agent dels Mossos d'Esquadra, per després entregar-se als agents desplaçats al lloc dels fets. Fons policials apunten a que l'autor material s'hauria quedat al costat del cos guardant la pistola en una bossa i que hauria sigut ell qui hauria trucat als Mossos. L'home també ha cobert el cos de la víctima amb una tela blanca mentre esperava que els agents vinguessin a detenir-lo. Pocs després dels fets, la zona s'ha omplert de veïns que haurien escoltat els trets i els Mossos d'Esquadra han acordonat el perímetre de la vorera on havia succeït el presumpte homicidi. Pocs minuts abans de les 6 de la tarda ha arribat la jutgessa de guàrdia per procedir a l'aixecament del cadàver. El mosso mort estava destinat a la comissaria de Mollerussa, a l'ABP Pla d'Urgell Garrigues. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir els fets que apunten a una qüestió familiar i sense relació amb l'activitat professional de la víctima. La investigació està per ara sota el secret d'actuacions.
I la família d'Helena Jubany es mostra satisfeta perquè finalment no s'estrenarà el musical basat en el crim. En canvi, la companyia de teatre lamenta la suspensió de l'obra i considera que hi ha hagut censura. Mataró, Ràdio Beti Doñate.
Plataforma Blanc i Negre assegura que el seu musical sobre Helena Jubany no vol frivolitzar la mort de la mataronina, sinó abordar problemes que afecten el jovent actual, com la submissió química. La companyia lamenta la reacció de la família Jubany i la decisió del Círcul de Badalona de no llogar-los ara al teatre. Escoltem Marcel Vilarós, director de la companyia.
Per nosaltres un musical no desmereix ni és menys seriós que d'altres. De fet, al contrari. Per nosaltres és molt sorprenent que hagin canviat d'opinió, tot i que potser no vam saber percebre en el seu moment que l'excepcionalitat era que estiguessin tan a favor, no?
Per la seva banda, la família Jubany admet conèixer el projecte però nega estar-hi d'acord. De fet, afirma haver demanat moltes vegades a la companyia la suspensió del musical, fins i tot amb un burofax enviat fa mesos. Escoltem Joan Jubany, germà d'Helena Jubany.
Escoltar, sentir, i al cap de 2 anys encara no ens havia presentat ni un guió ni quin havia de ser el contingut d'aquesta obra, i l'únic que ens va dir és que seria un musical. Després d'això, doncs, la família vam parlar entre nosaltres i vam dir que no volíem que fes aquesta obra.
Segons la companyia, el projecte segueix endavant.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Declarat un tercer cas de dermatosi nodular contagiosa en una granja de l'Empordà. Els ramaders de l'Alt Empordà esperen l'arribada urgent de les vacunes. La vacunació començarà demà, finalment, perquè els vials s'han retrasat.
En una compareixença al Parlament, Ordeig ha explicat que els vaccins són a França i que un tècnic del Departament d'Agricultura s'encarregarà de transportar-los cap a les granges afectades pel focus. I a partir d'aquí es treballarà dia i nit per vacunar el més ràpid possible el 100% dels animals. Ordeig també ha anunciat que el criteri de vacunació vacunació serà en dues onades.
Farem dos onades. Sabeu que les restriccions són de 50, un radi de 50 quilòmetres, però prioritzarem, segons ens han dit els científics del CRESA, que el més efectiu serà del focus cap a fora i dels 20 quilòmetres de radi, 20 quilòmetres cap a dintre, el 100% dels animals.
I asseguren que per erradicar els brots cal sacrificar totes les vaques d'una granja contagiada a banda de vacunar les més properes.
És el que asseguren els veterinaris, que adverteixen que en sortiran més de casos perquè la vacuna triga 21 dies a ser efectiva. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
A Peralada s'ha detectat un focus de dermatosi nodular en explotacions bovines, una malaltia que ha encès les alarmes del sector ramader. El dimarts a la tarda, el conseller d'Agricultura va anunciar una campanya de vacunació accelerada per frenar l'expansió, però a hores d'ara els ramaders asseguren que no han rebut cap informació oficial sobre quan i com s'iniciarà aquest procés. La manca de vacunes i de terminis clars genera una gran incertesa, ja que el pas dels dies podria incrementar el nombre de casos i agreujar la situació sanitària dels ramats. Així ens ho explica Jordi Cros, propietari de la granja Can Magret de Peralada.
De moment, des de l'anunci del conseller, l'únic que reina és la desinformació. Ens creiem i volem que sigui així, evidentment, que la vacunació sigui massiva i ràpida, però de moment l'únic que tenim és zero informació. I la veritat és que si estem desesperats, encara a hores d'ara encara més.
Les explotacions afectades alerten que una vacunació ràpida podria evitar sacrificis massius i preservar la continuïtat de moltes famílies pageses.
En cultura, la nova directora del Mercat de les Flors fa una crida al suport de les institucions per sostenir l'equipament durant els dos anys que estarà tancat per obres. La xilena Maria José Cifuentes aposta per la producció i coproducció i per revaloritzar la dansa a la societat. David Navarro.
Maria José Cifuentes assumeix la direcció del Mercat de les Flors fins l'any 2029 i durant tot aquest temps l'equipament es reformarà de dalt a baix. El període més crític serà del 2027 fins al 29, quan la sala principal del mercat estarà tancada. Cifuentes ho veu com una oportunitat.
Nos interesa muchísimo el poder llevar la danza y expandirla a otros territorios, a otros espacios y poder posicionar la danza en un nivel no solo metropolitano de ciudad, sino también en un nivel de todo Cataluña.
Però la directora també fa una crida a equipaments com a Lliure o el TNC perquè comparteixin espais i a les institucions.
Se cierra el equipamiento de danza más importante y en base a eso, por eso creo y confío en la solidaridad y la confianza que podamos tener por parte de tanto de Ayuntamiento, de Generalitat, para hacer de esto un espacio que importe a nivel Cataluña y ojalá a nivel de Estado español también.
María José Cifuentes planteja un mercat centrat en la producció pròpia i la coproducció que revaloritzi la dansa a la societat i aposti per la internacionalització.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona torna avui a la màxima competició europea de bàsquet i ho farà a Fontejau contra el Gdynia polonès a les 8 del vespre. Girona FM, Pau Villafañé.
Fontejau serà avui l'escenari del retorn a la màxima competició europea amb Roberto Iñiguez com a tècnic de l'equip. Precisament, ell dirigia l'Orenburg ara fa 10 anys quan les gironines van debutar al torneig i, curiosament, també era el preparador del Mersin, el febrer del 2023, en l'últim precedent de la màxima competició continental a Fontejau. L'entrenador, que es mostrava molt satisfet de disputar per primer cop aquesta competició amb l'Uni Girona.
A ver, no tengo una sensación que deba nada al Uni, ¿no?, en Euroliga, pero sí que le puedo devolver algo como entrenador y tengo la ilusión de que compitamos lo mejor posible, ¿no?, de que hagamos una buena Euroliga, sabiendo que es una competición, pues bueno, que es muy difícil y no perdón. Y bien, muy ilusionado y veo bien entrando al equipo, con la confianza que podemos competir bien.
Iñiguez, respecte al partit contra l'Estepona, recupera Anna Badosa, amb la qual cosa disposarà de tota la plantilla. El partit avui a partir de les 8 del vespre.
Encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa disputa també aquest vespre el seu primer partit de l'Eurocup al Nou Congost contra el Groklau polonès, on buscaran millorar les sensacions d'aquest inici de temporada. L'entrenador assistent dels manresans, Marc Estany, destaca que el vestidor arriba amb bon ànim al duel.
Millorant coses, intentant millorar coses que és normal en aquest moment de la temporada i preparem per un partit de bastant ritme. I on aquesta responsabilitat individual serà bastant important per ser competitiu, sobretot a nivell defensiu.
I ahir el Joventut de Badalona superava amb facilitat el Xolet francès a la seva estrena a la Champions, 91-73. El verdinegre Lud Håkansson celebrava la victòria de l'equip.
Sabíamos que la clave era igualar su físico y por muchos momentos creo que hemos estado muy bien, menos al inicio del tercer cuarto, pero luego yo creo que en ataque hemos jugado muy bien, con muchas pases, yo creo que la gente aquí se lo ha pasado bien.
I més d'esport d'aquest vespre, en vol el CAC 7 Balomano Granollers s'enfronta a la Rioja, 8:45, un partit de la Lliga Guerreres Iberdrola que es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Molla.
Nova prova per les vallesanes, que després de superar l'Elda Prestigio necessiten continuar sumant punts per escalar posicions a la Lliga Guerreres Iberdrola. Aquest és Robert Cuesta, entrenador del CAC 7 Balomano Granollers.
Amb moltes ganes, no?, de continuar en la línia que vam mostrar al partit contra l'Elda Prestigio, molt conscients de la dificultat del rival. Elles són un equip que també ve en un estat positiu de forma, no? Han aconseguit dues victòries en els dos últims partits i sens dubte serà un partit complicat on nosaltres hem de demostrar que els dos punts volem que es quedin a casa des de l'inici del partit.
Amb la responsabilitat i la pressió de treure dos punts al Palau d'Esports de Granollers, el CAC 7 vol presentar-se davant la seva afició i demostrar que l'inici ha estat només un ensurt i que durant la temporada l'equip farà somiar la ciutat.
I en futbol, el Barça es va estrenar la Champions femenina amb una contundent victòria contra el Bayern de Múnich per 7-1 a l'estrena de la nova lligueta de la màxima competició. Alexia Putellas va obrir el marcador amb un golaç i la van seguir Pajor Bruts i Salma i també Clàudia Pina per partida doble.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El Quartet Casals farà brillar la mítica Gran Fuga de Beethoven el 15 d'octubre a l'Auditori.
El quartet de corda número 13 sonarà amb el seu moviment final original, que va rebre crítiques tan dolentes quan es va estrenar que el compositor el va haver de substituir.
Entrades a auditori.cat.
Arriba la Fira Mediterrània de Manresa.
Aquest any, amb l'accent posat en els creadors que reinterpreten la tradició amb mirada de present.
Del 9 al 12 d'octubre, gaudeix de 79 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular.
No t'ho perdis. Entrades i informació a firamediterrania.cat.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Sabies que...
Per què es menja gall d'indi en Acció de Gràcies? Aquesta au sol preparar-se al forn i serveix per alimentar grans famílies pel seu volum. Alguns dels acompanyaments més populars són les patates, els moniatos i les panotxes de blat de moro, però cada casa té la seva recepta guanyadora. No sempre s'hauria celebrat aquest dia amb gall d'indi. Això va passar el 1623, després de divergència entre els colons anglesos i els indis Wampanoag de Plymouth, a Massachusetts. Aquests van arribar a les terres a l'any 1620, al vaixell de Mayflower, a causa de la imposició i la persecució de culte que rebien a les seves terres, de manera que van haver de prendre un nou rumb. En arribar, van dependre molt dels indígenes americans, que els van ensenyar a cultivar i a caçar per poder sobreviure. Quan van tenir la primera acollida amb èxit, el primer governador de Plymouth, William Bradford, va voler establir un dia dels agraïments pels aliments que havien aconseguit i van convidar els que els hi havien ensenyat les tècniques com a agraïment. Amb dues parts, van portar productes com carbasses, peix i algunes aus. No va ser fins anys més tard, concretament a l'any 1789, que George Washington va decidir establir el Dia d'Acció de Gràcies com una festa nacional al país. Sobre finals del segle XVII, cal ressaltar que el gall dindi ja era un plat tradicional aquest dia, perquè llavors abundava, a diferència d'anys anteriors, marcats per l'escassetat. A més, els galls dindi eren animals que només es criaven per al consum, a diferència d'altres espècies a les ciutats.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat gestionarà tots els pisos de la Sareb a Catalunya de manera que fins a 13.000 habitatges i 300 solars s'incorporaran a la reserva pública i el govern en tindrà l'ús de fruit. Jordi Fortià.
Des d'Esquerra, Josep Maria Jové, i des de Junts, Albert Batet, collen el president perquè compleixi els acords de finançament singular i els de Brussel·les.
Perquè vostè té la responsabilitat i la força necessàries per fer efectiu aquest acord. Deixi de fer de portaveu del PSOE i defensi els interessos del país i de la seva gent.
Tot bon anestesista hauria de saber que si et passes amb excés amb la dosis, hi ha un greu risc que s'entri en coma. Per tant, la segona constatació és que vostè està portant el país a l'estat de coma.
Gir de guió a última hora amb l'aprovació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Podem finalment i ha votat a favor.
El canvi de posició arriba després de les pressions de col·lectius pro-palestins. La líder de Podem, Ione Belarra, assegura que no volen ser l'excusa del manteniment de relacions amb Israel.
Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake.
Declarat un tercer cas de dermatosi nodular contagiosa en una granja de l'Empordà que no modifica el radi d'afectació de la malaltia.
Els ramaders de l'Alt Empordà esperen l'arribada urgent de les vacunes. La vacunació començarà demà, finalment, perquè els vials s'han retrasat. El conseller Òscar Ordeig ha anunciat que es durà a terme en dues fases.
Farem dos onades. Sabeu que les restriccions són de 50, un radi de 50 quilòmetres, però prioritzarem, segons ens han dit els científics del CRESA, que el més efectiu serà del focus cap a fora i dels 20 quilòmetres de radi, 20 quilòmetres cap a dintre, el 100% dels animals.
En cultura, la nova directora del Mercat de les Flors fa una crida al suport de les institucions per sostenir l'equipament durant els 2 anys que estarà tancat per obres.
La xilena Maria José Cifuentes aposta per la producció i coproducció i per revaloritzar la dansa a la societat.
Se cierra el equipamiento de danza más importante y en base a eso, por eso creo y confío en la solidaridad y la confianza que podamos tener por parte de tanto de Ayuntamiento, de Generalitat, para hacer de esto un espacio que importe a nivel Cataluña y ojalá a nivel de Estado español también.
I en esports, Toni Castro, l'Espart Girona torna avui a la màxima competició europea de bàsquet.
Després de 2 anys d'absència, l'Uni juga a les 8 a Fontejau a casa contra el Gdynia polonès. I el Baxi Manresa també juga aquest vespre a 8:45 el seu primer partit de l'Eurocup al Nou Congost contra el Wrocław polonès. I encara en handbol, el CAXET Balomano Granollers també té partit a 8:45 contra la Rioja, un duel de la Lliga Guerreras Iberdrola que es podrà veure a la xarxa Més.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps completament càlid per les dates i és que avui hi ha hagut moltes poblacions que s'han arribat a tensar gairebé els 30 graus de màxim en el de l'Ebre i del sud de les comarques de Lleida, però és que moltes comarques han passat dels 25 graus. Alguns núvols van apareixent a les muntanyes del nord del país, sobretot al voltant de la Serralada Transversal o el Montseny. També núvols prims cada vegada més densos i freqüents entre entraran per l'Ebre, però de moment el que queda d'aquest dimecres serà temps tranquil. Ara bé, aquesta propera matinada i sobretot el dijous, molts més núvols. El dijous ja despertarà amb cel cobert a gran part del país i amb ruixats, que s'aniran atensant sobretot a les comarques de la Costa Daurada. Atenció, perquè al voltant del migdia i ja a la tarda del dijous tindrem algunes tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona i cap a la Catalunya central. I quan més cap a l'Alt Pirineu i l'Empordà, hi haurà moments de núvols, però ja poca pluja. Igualment, demà l'ambient serà suau. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. La veritat és que està millorant molt ràpidament la circulació en aquesta xarxa viària. Comentàvem aquesta incidència a l'autopista AP7 que estava provocant retencions importants. Doncs bé, la veritat és que en el moment en què han obert el carril que estava tallat, tot plegat ha anat millorant i, a més, molt ràpidament. Ja només, com a molt, queda un pèl d'intensitat, lentitud, en aquest tram de l'autopista AP7 entre el Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola, aquí una mica més de trànsit, però, com et deia, hauria d'anar millorant molt ràpidament aquesta zona de l'autopista AP7. També ha millorat del tot la incidència que teníem a l'autovia A2 a Òdena. En aquests moments ja no parlem de retencions en aquest tram de l'autovia A2. Per tant, de la resta de la xarxa viària, doncs només ens queda un pèl carregada encara la Ronda de Dalt, que és cert que aquesta Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit Besòs, encara presenta lentitud i aturades. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat gestionarà tots els pisos de la Sareb a Catalunya de manera que fins a 13.000 habitatges i 300 solars s'incorporaran a la reserva pública i el govern en tindrà l'ús de fruit. Ha estat el gran anunci en matèria d'habitatge que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la segona jornada del debat de política general.
A la tarda ha estat el torn de la resta d'intervencions dels grups de l'oposició. Des dels comuns s'alerta al president que no val construir més sinó aturar la venda en relació a l'anunci d'habitatge. Per la seva banda, la CUP considera que donar grans xifres en matèria d'habitatge és una frivolitat, mentre que per Vox el president està destruint el mercat immobiliari i per Aliança Catalana el que destrueix és l'estat de benestar.
I pel que fa tant Esquerra com Junts, han collat el president perquè compleixi els acords en matèria de finançament singular i els pactes de Brussel·les. Mont Carvajal.
El president Illa ha anunciat que s'ha fet efectiva una reivindicació de fa mesos de Junts, Comuns i Esquerra Republicana, i és que el govern espanyol cedís a Catalunya els pisos de l'antiga Sareb. Són 13.000 pisos i 300 solars que gestionarà ara la Generalitat.
Gestionarem tot el patrimoni que té a Catalunya els CEPES. No? Són uns 13.000 habitatges i uns 300 solars.
En els pròxims mesos es signarà un conveni amb el Ministeri d'Habitatge per concretar on són i en quines condicions estan, o si són buits o hi viuen. Han confirmat que seran de lloguer i sempre de titularitat pública. Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat mesures immediates per accedir a l'habitatge i que, a més de construir, també es rehabiliti i es sancioni.
Quan començarà la rehabilitació de barris que s'estan ensorrant? En habitatge no és només una qüestió de construir. En mig d'una emergència, aturar la venda d'habitatge a qui ho fa per especular és una obligació.
Tres socis, Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha advertit Illa que se li acaba el temps per pactar el finançament singular i accelerar en la convocatòria d'un referèndum dues condicions prèvies per negociar els comptes.
Perquè vostè té la responsabilitat i la força necessàries per fer efectiu aquest acord. Deixi de fer de portaveu del PSOE i defensi els interessos del país i de la seva gent.
També Junts ha recriminat a Illa no tenir pressupostos. Albert Batet ha dit que Illa ha anestesiat el país i ha afegit que si el PSC tomba les propostes de l'acord de Brussel·les, que per exemple reconeixen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, podrien deixar caure Pedro Sánchez.
Tot bon anestesista hauria de saber que si et passes amb excés amb la dosis, hi ha un greu risc que s'entri en coma. Per tant, la segona constatació és que vostè està portant el país a l'estat de coma.
La CUP ha preguntat a Illa si està disposat a tocar els privilegis dels més poderosos i alerta d'una nova bombolla immobiliària. Per contra, s'ha posat a disposició en habitatges si, per exemple, el govern fa una constructora pública o limita el nombre d'habitatges per càpita. Les propostes dels partits es votaran demà a la tarda.
Justament en aquest debat de política general, Junts hi presentarà una proposta de resolució per endurir els requisits d'accés a un pis de protecció oficial.
Des del partit de Puigdemont proposen com a condició haver estat empadronat a un municipi un mínim de 10 anys, una mesura que rebutja el sindicat de llogateres.
Joan Ferrer.
La proposta l'ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, consistori a mans de Junts. Vol que es passi de 3 a 10 anys el temps mínim per optar a habitatges de protecció oficial. Jordi Puigneró Ferrer, tinent d'alcaldia de Sant Cugat, creu que d'aquesta manera s'evitaria que marxés tanta gent jove del municipi, a més de premiar l'arrelament a la ciutat.
Volem premiar, en certa manera, el fet d'estar arrelat a una ciutat, la gent que està arrelada a una ciutat, que participa de la ciutat, que porta també anys contribuint en aquella ciutat. Per tant, per què ho fem? Doncs perquè, en primer lloc, evidentment, perquè la gent jove no hagi de marxar, però també tota aquella gent que porta molts anys arrelada al municipi i que volen continuar vivint.
D'altra banda, entitats com el Sindicat de Llogateres consideren la proposta un intent de desviar l'atenció i de posar el focus en els llogaters, en comptes de fixar-se en les polítiques d'habitatge dels darrers anys. Així ho explica Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
Que en comptes d'estar parlant com s'amplia el parc d'habitatge protegit, estiguin parlant de com posem uns requisits que posen el focus en la competició entre ciutadans per accedir a un servei públic, doncs és això, voler desviar l'atenció.
En aquesta línia, Aragonès ha recordat que només un 2% dels habitatges a Catalunya són protegits.
A Madrid, al Congrés dels Diputats, el Partit Popular prem l'accelerador contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat durant la sessió de control a l'executiu que el Senat, on els populars tenen majoria, citarà i investigarà Sánchez per corrupció. Pere Sanz.
Nou capítol de les tensions polítiques entre populars i socialistes durant l'habitual sessió de control a l'executiu. El president del Partit Popular, Núñez Feijóo, ha tornat a retreure els presumptes casos de corrupció socialistes i ha anunciat que la Cambra Alta, el Senat, investigarà Pedro Sánchez pel cas Coldo. El president del govern li ha respost amb un irònic i lacònic ànims, Alberto, entre les rialles de les files socialistes.
Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso, el reproche moral lo merece usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Sánchez ha recordat també a Feijóo que l'informe de la Guàrdia Civil no conclou que hi hagués cap indici de finançament irregular o il·legal del PSOE en el cas Coldo.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gir de guió a última hora aquesta tarda amb l'aprovació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Podem finalment i ha votat a favor.
El canvi de posició arriba després de les pressions de col·lectius pro-palestins. La líder de Podem, Ione Belarra, assegura que no volen ser l'excusa del manteniment de relacions amb Israel.
Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake.
El text ha tirat endavant amb 179 vots a favor, 169 en contra de PP i Vox i una abstenció d'UPN.
Mentrestant, l'exèrcit israelià ha interceptat un segon grup d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que intentava arribar a Gaza.
Entre els membres de les embarcacions hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units. La flotilla ha denunciat que se'ls ha detingut il·legalment. Segons Israel, tots estan sans i estalvis i seran deportats el més aviat possible. A més, Israel encara reté 6 membres de la primera flotilla, entre ells una espanyola acusada de mossegar una membre de l'equip mèdic hebreu.
Els advocats tarragonins proposen que els usuaris del servei ferroviari tinguin una compensació per retard més enllà de la devolució del bitllet.
És el primer tema que incorporen a la nova plataforma creada per analitzar diferents realitats socials i proposar solucions jurídiques. També obren la porta a que hi hagi una penalització per reiteració quan els retards siguin freqüents.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Observatori Més Dret és la plataforma que impulsa el Col·legi d'Advocats de Tarragona per donar solucions legals que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. El primer informe s'ha centrat en el dèficit del servei ferroviari. Els advocats proposen indemnitzacions automàtiques que vagin més enllà de la devolució del bitllet. També plantegen que no sigui l'usuari que hagi d'acreditar el retard, sinó que hi hagi un sistema específic, com explica Xavier Capilla, president de la Comissió de Normativa del Col·legi d'Advocats de Tarragona. feina.
No és només la devolució del bitllet, sinó que comencem a sol·licitar que s'imposin recàrrecs indemnitzatoris a l'operadora.
L'informe de retards superiors als 45 minuts tinguin penalitzacions del 150% del valor d'aquell trajecte. També hi ha un sistema de penalitzacions per reiteració d'incidents i la possibilitat que els usuaris habituals afectats tinguin abonaments gratuïts. Les propostes s'han fet arribar a la Generalitat i als grups parlamentaris.
Tot plegat coincideix amb el segon dia de macrotall a l'R3 de Rodalies. Renfe ha fet un balanç raonablement positiu de l'arrencada del servei alternatiu i ja prepara petites millores, com potenciar alguns trajectes o fer més visible la senyalització.
Alguns usuaris demanen més freqüències i una millor planificació, sobretot en certs punts de mobilitat minoritària on algunes zones queden més penjades. Els usuaris es prenen aquesta afectació, que s'allargarà durant 16 mesos, amb una barreja de resignació i fins i tot incredulitat, ja que molts arriben a la seva destinació més ràpid amb els autobusos alternatius que amb els trens de sempre.
I usuaris de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona s'han organitzat en un moviment veïnal i estan recollint signatures per reclamar més freqüències directes o semidirectes.
Es queixen que sovint perden 5 hores anant i tornant de la ciutat comtal perquè els serveis més ràpids estan saturats de viatgers. Hi ha tanta demanda que sovint es queden viatgers a terra.
Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Mitja dotzena d'usuaris de la línia d'autobús entre Barcelona i Berga es van quedar a terra al Passeig de Gràcia perquè no hi havia places disponibles al vehicle. Aquesta situació avançada ahir mateix pel portal digital aquí a Berguedà és més habitual del que pugui semblar. Per això els viatgers habituals s'han començat a organitzar i han iniciat una recollida de signatures. Cristina Arnau és una de les viatgeres impulsora del moviment.
Esperàvem tot que quan hi hagués la integració tarifària hi hauria, com se'ns va dir, major freqüència, i la sorpresa ha estat que vaig anar tant a l'Ajuntament com a Consell Comarcal i sembla que no està previst tornar-ho a activar.
Quan algú es queda a terra, la solució que els dona la companyia és esperar el servei següent, el que sovint implica perdre una, dues o fins i tot tres hores al dia. Ho consideren vexatori i reclamen solucions immediates.
Més freqüència, però a més que siguin directes, perquè això ajuda no només a la gent que vivim aquí a Berga i ens hem de desplaçar per poder anar a treballar, sinó que a més d'aquesta manera descongestionem tota la resta dels pobles i garantim que ells també tinguin accés.
El Consell Comarcal ha confirmat a Televisió del Berguedà que tenen previst reunir-se amb la directora general de Transports i Mobilitat per abordar aquesta situació i esperen poder donar resposta aviat a aquest moviment veïnal.
En successos, detingut un home de 78 anys acusat de matar un mosso d'esquadra fora de servei. La investigació es troba sota secret d'actuacions. Ho aulli de ràdio.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al migdia un home com a presumpte autor d'un tiroteig mortal a l'altura del número 17 del carrer Doctora Castells del barri de Cap Pont de Lleida. L'autor seria un home de 78 anys que hauria matat a trets al seu gendre, un agent dels Mossos d'Esquadra, per després entregar-se als agents desplaçats al lloc dels fets. Fonts policials apunten a que l'autor material s'hauria quedat al costat del cos guardant la pistola en una bossa i que hauria sigut ell qui hauria trucat als Mossos. L'home també hauria cobert el cos de la víctima amb una tela blanca mentre esperava que els agents vinguessin a detenir-lo. Poc després dels fets, la zona s'ha omplert de veïns que haurien escoltat els trets i els Mossos d'Esquadra han acordonat el perímetre de la vorera on havia succeït el presumpte homicidi. Pocs minuts abans de les 6 de la tarda ha arribat la jutgessa de guàrdia per procedir a l'aixecament del cadàver. El mosso mort estava destinat a la comissaria de Mollerussa, a l'ABP Pla d'Urgell Garrigues. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per tal dels greus fets que apunten a una qüestió familiar i sense relació amb l'activitat professional de la víctima. La investigació està per ara sota secret d'actuacions.
I l'Ajuntament de Torelló ha instal·lat dues càmeres de videovigilància a l'aparcament de la Vitri i al carrer Sant Josep per tal de reforçar seguretat, la seguretat ciutadana i fomentar la convivència als espais públics. Aquesta actuació s'ha dut a terme després de diversos incidents que havien generat preocupació entre els veïns i veïnes del municipi. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
Segons fonts municipals, l'objectiu és clar: garantir un entorn més tranquil, protegit i habitable. Les càmeres tenen una funció tan dissuasiva com preventiva i es preveu ampliar aquesta xarxa de videovigilància a altres punts del municipi en una segona fase. Marcel Ortuño és l'alcalde de Torelló.
Respon doncs a aquesta bateria de mesures que se'ns ha permès fer a Torelló arrel doncs dels últims fets i que l'Ajuntament ha aprofitat, i en aquest cas doncs també gràcies a la col·laboració amb una empresa del sector de seguretat.
El sistema implementat és de darrera generació i ofereix una cobertura completa amb capacitat de gravació i monitoratge a les 24 hores del dia. A més, disposa d'accés remot des de dispositius mòbils o ordinadors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada ha declarat un tercer cas de dermatosi nodulosa en una granja de l'Empordà. Els ramaders de la zona esperen l'arribada urgent de vacunes. La vacunació, però, començarà demà perquè els vials s'han retrasat.
En una compareixença al Parlament, Ordeig ha explicat que els vaccins són a França i que un tècnic del Departament d'Agricultura s'encarregarà de transportar-los cap a les granges afectades pel focus. I a partir d'aquí es treballarà dia i nit per vacunar el més ràpid possible el 100% dels animals. Ordeig també ha anunciat que el criteri de vacunació serà en dues onades.
Farem dos onades. Sabeu que les restriccions són de 50, un radi de 50 quilòmetres, però prioritzarem, segons ens han dit els científics del CRESA, que el més efectiu serà del focus cap a fora i dels 20 quilòmetres de radi, 20 quilòmetres cap a dintre, el 100% dels animals.
I les incineradores representen la meitat dels serveis funeraris a Catalunya i les cerimònies laiques continuen a l'alça. Així es desprèn de l'informe que avui ha presentat l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, una radiografia d'un sector que supera els 58.000 serveis anuals. La nova ràdio, Laura Navarro.
L'any 2024, les empreses associades a Esfuncat van prestar més de 58.000 serveis funeraris a Catalunya, cobrint una bona part de les 62.000 defuncions que registra l'INE. Les dades disponibles reflecteixen les activitats de Tarragona, Barcelona i Girona, mentre que les xifres de Lleida encara no han estat incorporades. El sector ha viscut una professionalització creixent amb millores en processos i gestió. Ja més del 52% dels serveis són incineracions i les cerimònies laiques continuen guanyant protagonisme gràcies als espais multifuncionals als sanatoris. La facturació total del 2024 va arribar als 231 milions d'euros, amb un 20% de la factura corresponent a impostos, una càrrega que les empreses reclamen que es redueixi. Escoltem a Josep Maria Mons, president d'Esfuncat.
També, havent-hi un augment d'incineració, com hem anat dient, també cada vegada la gent ens demana més productes per poder guardar les cendres.
Per garantir la qualitat del servei, gairebé el 90% del personal ha rebut formació específica durant l'any passat, fet que es reflecteix en una satisfacció dels usuaris del 98,5%.
En cultura, la nova directora del Mercat de les Flors fa una crida al suport de les institucions per sostenir l'equipament durant els 2 anys que estarà tancat per obres. La xilena Maria José Cifuentes aposta per la producció i coproducció i per revaloritzar la dansa a la societat. David Navarro.
Maria José Cifuentes assumeix la direcció del Mercat de les Flors fins l'any 2029 i durant tot aquest temps l'equipament es reformarà de dalt a baix. El període més crític serà del 2027 fins al 29, quan la sala principal del mercat estarà tancada. Cifuentes ho veu com una oportunitat.
Nos interesa muchísimo el poder llevar la danza y expandirla a otros territorios, a otros espacios y poder posicionar la danza en un nivel no solo metropolitano de ciudad, sino también en un nivel de todo Cataluña.
Però la directora també fa una crida a equipaments com el Lliure o el TNC perquè comparteixin espais i a les institucions.
Se cierra el equipamiento de danza más importante. Y en base a eso, por eso creo y confío en la solidaridad y la confianza que podamos tener por parte de tanto de Ayuntamiento, de Generalitat, para hacer de esto un espacio que importe a nivel Cataluña y ojalá a nivel de Estado español también.
María José Cifuentes planteja un mercat centrat a la producció pròpia i la coproducció que revaloritzi la dansa a la societat i aposti per la internacionalització.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona torna avui a la màxima competició europea de bàsquet i ho farà Fontajau contra el Gdynia polonès ara a les 8 del vespre. L'entrenador Roberto Iñiguez es mostrava molt orgullós d'estrenar-se a l'Eurolliga amb l'Uni.
A ver, no tengo una sensación que deba nada al Uni, ¿no?, en Euroliga, pero sí que le puedo devolver algo como entrenador y tengo la ilusión de que compitamos lo mejor posible, ¿no?, de que hagamos una buena Euroliga, sabiendo que es una competición pues, que no perdona, que es muy difícil y no perdona. Y bueno, bien, muy ilusionado y veo bien entrando al equipo, con la confianza que podemos competir bien.
Encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa disputa també aquest vespre el seu primer partit de l'Eurocup al Nou Congost contra el Wrocław polonès, on buscaran millorar les sensacions d'aquest inici de temporada. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El duel amb el conjunt polonès marcarà l'inici d'una sèrie de 4 partits consecutius al Nou Congost, una oportunitat per fer valer el factor pista. A la prèvia del partit, Marc Castany, membre de l'estaf tècnic del Baxi Manresa, assegurava que l'equip arriba amb bon ànim i ganes de millorar.
Intentant millorar coses que és normal en aquest moment de la temporada, i preparem per un partit de bastant ritme i on aquesta responsabilitat individual serà bastant important per ser competitiu, sobretot a nivell defensiu.
Pel que fa al rival, l'Slask Wrocław arriba amb la moral alta després d'estrenar-se en victòria a l'Eurocup, superant el Neptunes a Klaipeda, amb una gran actuació del base canadenc Kadri Gray. El club polonès, amb 18 lligues nacionals al seu palmarès, és un habitual a les competicions europees.
I ahir el Joventut de Badalona superava amb facilitat el Xolet francès en la seva estrena a la Champions, 91-73. En handbol, el CAC7 Balomano Granollers s'enfronta a La Rioja a 8:45 en partit de la Lliga Guerreres Iberdrola, la màxima categoria femenina que es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més. Robert Cuesta és l'entrenador de les granollerines.
Molt conscients de la dificultat del rival, elles són un equip que també ve en un estat positiu de forma, no? Han aconseguit 2 victòries en els 2 últims partits, i sens dubte serà un partit complicat on nosaltres hem de demostrar que els 2 punts volem que es quedin a casa des de l'inici del partit.
I atenció a la polèmica a l'hoquei Lliga Femenina. El Vigas i Riells ha impugnat el partit contra el Vilassana, que va perdre per 0-11. I les del Pla d'Urgell podrien perdre els 3 punts degut a no arribar al 50% de jugadores seleccionables per Espanya a la convocatòria del partit de la primera jornada. Ramon Porta, el president del Club Patí Vilassana, ho explicava així als micròfons d'UAU Lleida Ràdio.
De moment nosaltres encara no hem rebut res. El que sí que són els mitjans de comunicació, que suposo que ho heu preguntat i ens ho diuen així. Veurem a veure què passa i veurem a veure què és del que es queixen. Sí, és que em sembla que la rada hi és, però dius, bueno, nosaltres en pic rebem la protesta o la impugnació, doncs, bueno, els nostres serveis jurídics doncs agafaran i ho analitzaran i veurem si és que hem delegat o què és el que hem de fer.
En futbol, el Barça es va estrenar la Champions femenina amb una contundent victòria davant del Bayern de Múnich per 7-1 a l'estrena de la nova lligueta de la màxima competició europea. Alexia Putellas va obrir el marcador amb bungules i la van seguir Pajor, Bruts i Salma i Clàudia Pina per partida doble. I en futbol sala, ahir es van disputar els partits de la segona ronda de la Copa del Rei, l'Hospitalet Bellesport, que va passar els penals davant del Picassent, 2-2 al partit, i el Club Natació Sabadell, que derrotava el Mataró Futsal per 4-2 a la tercera ronda.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. We'll be celebrating, dancing until dawn. Come on, dry your tears now. Put your dark glasses on tonight in bed.